Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
De festa major, però sí el mateix nombre de policies que si es fessin. Les previsions sobre possibles aglomeracions i consum d'alcohol a la via pública han portat la policia i els Mossos a mantenir el dispositiu. Helena Molís, bona tarda.
Bona tarda. 17 equips de la policia municipal voltaran per la ciutat, especialment en horari nocturn, per evitar aglomeracions. L'inspector del cos, Daniel Corral, apunta on s'actuarà.
Ens concentrarem sobretot al Parc de Catalunya, a la zona de Can Puiganer i la zona de Can Gambús. Aquests són els principals on creiem que possiblement hi hagi més afluència de persones, però intentarem passar per totes les places per si hi ha una altra plaça que també pugui aglomerar concentracions de persones. El dispositiu de festa major normal, per nombre de gent, possiblement pot ser una mica superior perquè es compta també els agents que haurien de venir als actes de matí, de tarda, de nit. Però pel que fa a la franja de nit és exactament igual que un dispositiu de festa major normal.
Tot i això, l'objectiu serà sensibilitzador. Les sancions seran en casos molt puntuals.
L'ascens del coronavirus a la ciutat ha frenat en les últimes 24 hores.
El nombre de nous positius ha baixat en 3 respecte d'ahir, amb 8 diagnòstics confirmats per PCR. També han baixat els ingressos, amb només un en les últimes 24 hores, mentre que ahir en van ser 7. Ara hi ha 53 ingressats a l'Hospital de Sabadell, 5 dels quals es troben a l'UCI.
I en esports, el Sabadell presenta Jaime Sánchez i Iker Undabarrena a l'Estruc.
Per segon dia consecutiu, la presentació els jugadors va lligada a la campanya Impulsem Sabadell, impulsada per l'Ajuntament, tot plegat abans del partit de pretemporada de demà contra el Huesca.
Són algunes de les notícies que us explicarem en els pròxims minuts amb el Toni González a les vies de so. Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 24 graus a Sabadell, temperatures que han baixat lleugerament. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Li preguntem a la Dolors Ballar. Bona tarda.
Bona tarda. Tarda de dijous amb el cel variable a les comarques de l'est del país on s'han format algunes nuvolades, alguns núvols d'evolució diurna. Avui no esperem que deixin precipitacions, també amb algun núvol baix a la zona de la costa central i a la resta del territori mantindrem aquest ambient assolellat, només amb algun núvol prim que podrà arribar per les comarques de l'oest i també al final del dia podria aparèixer algun núvol baix a les comarques del sud. Avui, en conjunt amb temperatures que ja han estat més altes, al centre del dia hem arribat puntualment fins als 30 graus a l'àrea del prelitoral, al litoral nord i també a les comarques del Ter Sud, fins i tot hem superat aquest valor de temperatura. Demà continuarem un dia força tranquil, amb sol, alguns núvols baixos però a punts del litoral i del prelitoral, sobretot fins a mig matí, només a la tarda persistirien de manera molt aïllada arran de mar i també doncs, a la tarda amb alguns núvols d'evolució diurna. Les temperatures pujaran una miqueta més. Això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, a aquesta hora moltes complicacions al conjunt de la xarxa viària catalana, també la més propera a Sabadell. Ara com trobem problemes a la B30 amb un quilòmetre de retencions a Barberà per enllaçar amb la C58 en sentit sud i també a la P7 on hi ha mig quilòmetre de retencions a Santa Perpètua de la Mogoda, en aquest cas en sentit nord. Pel que fa a Barcelona, trànsit molt dens a la ronda litoral entre Montjuïc i la Barceloneta en els dos sentits i a la ronda de dalt, trànsit també molt dens entre Vallcarca i la Meridiana també en els dos sentits. Passen 4 minuts de les 7, entrem en matèria. El dispositiu de seguretat de la ciutat per aquest cap de setmana serà l'habitual de la festa major, malgrat que la celebració s'hagi suspès. La policia municipal tindrà 17 equips patrullant la ciutat, entre els quals hi haurà agents de paisà. A aquests efectius s'hi sumaran agents dels Mossos d'Esquadra que actuaran com a suport. Daniel Corral, inspector de la policia municipal, apunta quin és l'objectiu del dispositiu.
Hem de garantir la seguretat de tota la ciutadania. Que hi hagi punts on hi hagi persones parlant al carrer, no hi haurà cap problema. Sempre i quan es compleixi tota la normativa, que com bé han dit, no hi hagi grups de més de 10 persones, tots portin mascaretes, mantinguin les distàncies. Per això demanem aquesta responsabilitat a tots els joves i no tan joves que vulguin sortir a prendre alguna cosa, als bars, restaurants, terrasses, no hi haurà cap problema. Hi haurà més presència policial, molta més presència policial per evitar altres comportaments que poden posar en perill la seguretat de les persones.
Tot i això, la presència policial no estarà tan concentrada com durant la Festa Major.
Els agents voltaran tota la ciutat, amb especial incidència al Parc Catalunya, el de Can Gambús i diverses places de Can Puiganer, espais on s'han detectat aglomeracions ciutadanes en les últimes setmanes. L'inspector dels Mossos, Felip García, assenyala que només s'arribarà a sancionar en casos excepcionals.
El nostre objectiu no és sancionar en cap cas. La nostra presència és d'ajudar. Som un servei públic al ciutadà, això ho tenim claríssim. I l'última ràtio, l'últim moment, serà sancionar aquestes persones. Evidentment que hi serem, valorarem i vetllarem doncs, perquè la situació pandèmica es compleixi i que la situació doncs, al capvespre i altres hores de la matinada sigui normal i que sigui com fins ara ha estat, relativament normal, amb petites puntes doncs, de trobades a joves al carrer.
Des de la Federació d'Associacions de Veïns veuen amb bons ulls les actuacions policials, però alerten que cal anar un pas més enllà. Manuel Navas, president de la FAP, insisteix que cal repensar l'oci dels joves i reclama que l'administració local faci el primer pas.
Però sí que hay que repensarlo. Hay que sentarse toda la gente implicada en la ciudad para ver qué tipo de ocio necesita Sabadell, necesita la gente joven y salir de esa espiral de consumismo. Y posiblemente eso no para ahora, porque insisto, no es una cosa inmediata, pero sí que a medio plazo debería de replantearse un poco el tema. Por lo tanto, es un llamamiento también que haríamos como federación a la propia administración local para que se intentase crear un marco de debate, de discusión.
A més del dispositiu policial, es mantenen els equips d'agents cívics de la Creu Roja per conscienciar els joves sobre la necessitat de complir les mesures de prevenció del coronavirus. Fins ara, els agents cívics han actuat 24 dies, en els quals han sensibilitzat 3.518 persones.
No hi haurà actes al carrer per Festa Major, però sí per internet. Dos sabadellencs han mobilitzat una 60 d'entitats per tal de reproduir, en la mesura del possible, la programació de la Festa Major de manera virtual. Les activitats s'emetran a partir de demà i fins dilluns 7 a través del canal Twitch creat pels dos joves des d'on emetien un programa en directe que ha quedat aparcat temporalment.
Castells, cercaviles, teatre, exhibicions de ball, concerts... Aquestes són algunes de les propostes que entre demà i dilluns es podran seguir a través del web trapellatv.xyz. Activitats culturals que pretenen fer viure la Festa Major d'una forma diferent per internet, malgrat que la celebració s'hagi cancel·lat per la pandèmia. En Pau Rovira, un dels impulsors del projecte, assegura que volen que la iniciativa sigui una mena d'aparador per les entitats sabadellenques que hi participin.
Òbviament no es pot fer la Festa Major ben bé igual, però doncs, això també serà una manera doncs, de donar a conèixer les entitats que hi ha a Sabadell, que de fet jo n'he conegut moltíssimes, no hi ha una barbaritat.
A l'espera de veure quin és el resultat final, Rovira s'ha mostrat confiat de la bona resposta dels sabadellencs, que enguany s'han quedat sense festa.
De fet, normalment la ciutat de Sabadell tendeix a respondre en coses així, aleshores estem a l'expectativa, no sabem, però esperem que sigui. De moment cada dia tenim més gent que ho segueix i que ens pregunta coses, així que suposo que sí que hi haurà una bona resposta.
Pau Rovira ha insistit que cap de les activitats tindrà lloc a la via pública i que totes es faran en línia. A més de les emissions, la web Trapella TV podria acollir una exposició virtual protagonitzada també per les diferents entitats.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
L'Hospital de Sabadell ha registrat 8 nous casos positius de coronavirus en les últimes 24 hores, segons dades de la mateixa corporació. Són 3 menys que els que es van detectar ahir. També ha baixat el nombre de nous ingressos. En l'últim dia n'hi ha hagut un, pels 7 que hi va haver dimecres. El nombre de persones que han d'estar ingressades és de 53, 5 de les quals requereixen de cures intensives, la mateixa xifra que ahir. Pel que fa a les morts, no n'hi ha hagut cap en les últimes 48 hores.
Si ens fixem en les dades epidemiològiques, la velocitat de reproducció encara està fixada en l'1,07, mentre que el risc de rebrot creix lleugerament fins al 192,18, quan ahir era del 191,47. També hem conegut les dades del conjunt de la comarca anunciades per la gerent de la regió sanitària de l'àrea metropolitana nord, Anna Aran.
La mitjana de la taxa de reproducció del Vallès està en l'1, per tant, estem amb una xifra bona, però l'objectiu és baixar per sota de l'1. Quan estem a l'1 estem en una situació d'estabilitat, però d'estabilitat de calma tensa. I per tant, hem de forçar més que aquesta taxa de reproducció baixi.
Pel que fa a l'índex de rebrot, aquest és lleugerament inferior al de Sabadell i se situa en el 175. També hi ha una tercera dada positiva i és el percentatge de PCR positius que es troben amb els cribratges que s'estan fent al territori, com els que es van dur a terme a Sabadell aquest estiu.
Tenim una dada que és positiva dins del Vallès, que és que tenim una mitjana d'un 6% de PCRs positives de totes les PCRs que estem realitzant. La OMS diu que com a òptim hauríem d'estar a sota del 10%, estem en un 6%, això vol dir que amb les estratègies que estem desplegant estem arribant a la població Covid, no només a la simptomàtica, sinó a la asimptomàtica.
Pel que fa als tests massius que s'han de fer a les escoles, ara han explicat que es concentraran amb l'inici del curs escolar. En qualsevol cas, es descarta que es faci de forma rotativa i sempre se seguiran criteris epidemiològics, com ara que hi hagi un rebrot al barri o ciutat del centre escolar.
Les escoles són espais segurs i no es poden tornar a tancar per garantir la igualtat d'oportunitats de la canalla. Aquests dos missatges són els que es van consensuar entre el Departament d'Educació i les alcaldies vallesanes en una trobada que va tenir lloc ahir al vespre al Consell Comarcal. Precisament el president de l'organisme, Ignasi Jiménez, va ser l'encarregat de transmetre el missatge.
En una crida des del món municipal de la importància de que el dia 14 puguin començar les escoles amb aquesta nova situació a la qual ens haurem d'acostumar, això és evident, però també volem recalcar en aquest sentit que és molt important que el conjunt de la comunitat educativa no tingui cap mena ni de por ni de temor i que, per tant, que sàpiguen que els seus fills ho podran continuar aprenent des d'aquesta presencialitat, que és absolutament important, com us deia abans, i des d'aquestes condicions sanitàries que estaran garantides durant el curs escolar.
En la trobada, que va servir per aclarir dubtes sobre el retorn a les aules, també hi van participar el delegat de la Generalitat a la demarcació, Juli Fernández, la secretària general d'Educació, Núria Cuenca, i la gerent de la Regió Sanitària, Anna Aran.
Tots tres es van alinear per rebaixar les incerteses que està generant l'inici del curs escolar. Entre els arguments que van donar hi ha el fet que s'està demostrant que els infants no estan sent els principals transmissors del virus i que, per tant, no s'espera que les escoles siguin focus de contagis. A més, es va posar en valor la tasca que fan els centres educatius, per la qual cosa es descarta completament el seu tancament. Núria Cuenca, secretària general d'Educació.
I tenint el ple convenciment, i després d'haver-ho viscut durant 6 mesos que ha estat l'escola tancada, en què l'escola és un element essencial per garantir la cohesió social i l'equitat en la nostra societat, no ens podem tornar a permetre tenir i tancar cap escola. Sigui quin sigui el nivell de pandèmia en el que ens trobem en la societat, no podem tornar a tancar les escoles.
En la mateixa línia s'ha expressat aquest matí el conseller d'Educació, que ha anunciat que les escoles acolliran els fills dels treballadors essencials en cas de confinament perimetral. Les escoles també estaran obertes en aquests casos per garantir el servei de menjador a les famílies.
Notícies vespre.
Diferents edificis municipals de la ciutat passaran a funcionar com a centres cívics a partir del pròxim ple de l'Ajuntament, que se celebra dimarts, dia 8 de setembre. El consistori ha decidit modificar el reglament d'aquests equipaments per tal que edificis que actualment no s'utilitzen amb aquest objectiu puguin començar a acollir entitats i associacions que no compten amb espai propi.
És el cas de l'Espai Emprius, el Mercat de Sant Joan, el Casal Pere IV, les sales d'actes de les biblioteques municipals i els patis i les sales d'actes dels museus d'història i del Museu d'Art. Totes aquestes instal·lacions passaran a gestionar-se com si fossin centres cívics, és a dir, podran cedir les seves sales i els seus serveis a entitats de la ciutat. Marta Morell, regidora de Participació, explica quin és l'objectiu d'aquesta decisió.
La voluntat és que els equipaments que tenen espais els posin al servei de les associacions i les entitats de la ciutat. Nosaltres volem cedir espais per necessitats d'aquests col·lectius amb les mateixes condicions de cessió que tenen actualment els centres cívics. A més, amb la incorporació de més equipaments, els espais cívics es poden optimitzar molt més.
Tots aquests equipaments s'afegeixen als altres centres cívics de les ciutats i a la sala polivalent del Parc del Nord, que des de fa anys acullen activitats de totes les entitats de la ciutat.
Més notícies en format més breu. El jutjat autoritza un permís de 6 dies al sabadellenc Jordi Cuixart.
El jutjat de Vigilància Penitenciària número 5 de Catalunya ha autoritzat un permís de 6 dies al president d'Òmnium Cultural Jordi Cuixart després de l'aprovació corresponent de la Junta de Tractament de la Presó de Lledoners el passat 27 d'agost. La Fiscalia aquest cop no s'hi ha oposat.
Accident de trànsit aquest dimecres a la nit a Sabadell.
El conductor d'un vehicle i el conductor d'una motocicleta han xocat a la cruïlla del carrer Bernat Metge amb el passeig Rovira i Virgili. El conductor de la motocicleta ha estat evacuat al Parc Taulí amb un pronòstic lleu.
La policia municipal sanciona un home per conduir un vehicle sense haver obtingut el carnet de conduir.
Els fets van tenir lloc aquest dimecres al matí al carrer Lluçanès. Els agents policials van detectar la conducció anòmala d'aquest conductor i el van aturar. La policia ha obert diligències judicials contra l'acusat per conduir sense carnet.
I enxampats infragant i dos lladres a Santa Perpètua de Mogoda.
Els fets van tenir lloc l'1 de setembre. Els Mossos d'Esquadra van ser alertats per l'alarma que es va activar de l'empresa agrícola on els dos lladres van entrar a robar. Els dos homes van intentar escapar corrents en veure els agents de la policia, però aquests els van acabar detenint.
Es el momento de seguir hacia adelante y las empresas son clave para la recuperación. ¿Qué cosas empiezan a ser diferentes? ¿Cuáles no cambiarán? En el podcast de Banco Sabadell hablamos con empresarios y expertos sobre cómo las decisiones que estamos tomando hoy empiezan a asentar las bases del mañana.
Podcast de Banco Sabadell, amb Toni Garrido. Escolta el programa a seonsiguis.com.
Ràdio Sabadell es multiplica per 3.
Recupera el teu programa preferit, torna a escoltar aquella secció que tant t'agrada o busca aquella entrevista que et vas perdre.
Ara ens pots trobar a la teva plataforma preferida.
Ràdio Sabadell és ara Spotify, Apple Podcast i iVoox.
Busca'ns allà i gaudeix dels teus continguts preferits.
Ràdio Sabadell a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
Ràdio Sabadell, escolta'ns, arribem a tu.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
Més notícies fora de Sabadell i de la comarca, avui molt marcades per la política. Quim Torra remodela el seu executiu.
El president de la Generalitat prescindeix dels actuals consellers d'Interior, Empresa i Cultura, és a dir, Miquel Buch, Àngels Chacón i Maria Àngela Vilallonga. L'objectiu és enfortir el govern en vistes a la citació de Torra al Tribunal Suprem i que es podria suposar la seva inhabilitació. Els substituts seran Miquel Samper, que assumeix la cartera d'Interior, Ramon Tremosa, que lidera el Departament d'Empresa i Coneixement, i Àngels Ponsa, al capdavant de Cultura. Samper i Tremosa han pres possessió del càrrec aquesta tarda i Ponsa ho farà dimarts que ve després de la reunió del Consell Executiu.
I el PDeCAT qualifica els canvis introduïts en el govern de Quim Torra de purga política per fer desaparèixer el partit.
El portaveu del PDeCAT, Marc Solsona, ha elogiat la feina de l'exconsellera d'Empresa, l'única dirigent que quedava a l'executiu amb carnet de la formació. Per això assumeix que la seva expulsió del govern ha estat motivada per militància política.
Encara en política, Pedro Sánchez i Gabriel Rufián aposten per convocar una nova reunió de la taula de diàleg a mitjans de setembre.
És la principal conclusió a la qual han arribat després de la reunió mantinguda aquest matí. Segons Rufián, convocar l'organisme permetria retornar el conflicte polític a la política. Sánchez, però, recorda que caldrà compromisos previs per asseure's a parlar.
El vicepresident Pablo Iglesias contradiu la portaveu del govern Maria Jesús Montero i diu que els pares de fills en quarantena però sense Covid tindran dret a baixa laboral.
Iglesias ha anunciat que el Ministeri de Treball està estudiant una ampliació dels supòsits d'incapacitat temporal, és a dir, de baixa, per cobrir aquesta situació.
Alhora, la ministra de Treball, Yolanda Díaz, afirma que els ERTOs s'allargaran tant com sigui necessari per la incertesa sanitària.
Díaz ha assegurat en una entrevista a IB3 que els expedients aniran més enllà del 30 de setembre, l'actual data de finalització, tot i que no ha concretat fins quan s'allargaria la pròrroga. Tot plegat, s'ha de començar a negociar aquest divendres amb sindicats i patronals.
La línia addicional de 40.000 milions d'euros avalats per l'Institut de Crèdit Oficial estarà disponible a partir de la setmana que ve.
Així ho ha anunciat avui la vicepresidenta del govern espanyol, Nadia Calviño, per qui la nova línia no només resoldrà necessitats de liquiditat, sinó que també buscarà facilitar la inversió en processos de digitalització o transició ecològica. Aquesta partida complementarà la línia d'avals de 100.000 milions aprovada al març.
En l'àmbit judicial, la Fiscalia del Suprem descarta que Puigdemont cometés cap delicte en la gestió d'aigües de Girona mentre era alcalde.
El tribunal investigava l'expresident per presumptes delictes de prevaricació, frau a l'administració i falsedat documental perquè veia indicis de criminalitat en l'actuació de Puigdemont. Segons ha avançat El Mundo, després d'analitzar la compra del fons d'Art Santos Torruella, la Fiscalia ha emès un informe oposant-se a l'obertura de la causa penal i sol·licitant-ne l'arxiu.
I un últim apunt, desarticulada una organització criminal que introduïa cocaïna a Europa a través del port de Barcelona.
Hi ha 4 detinguts i s'han intervingut 121 quilos de droga de gran puresa. La banda rebia grans quantitats de cocaïna amagada en dobles fons de premeses i maquinària industrial procedents de Colòmbia. Amb l'operació s'ha frustrat l'intent d'establir un altre punt d'entrada de droga a Bilbao.
Moment pels esports.
La les veus, els protagonistes, els clubs. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Us ho dèiem en titulars, Jaime Sánchez i Iker Undabarrena han estat presentats aquesta tarda com a nous jugadors del Sabadell. Les seves primeres declaracions han estat a l'Estruc en el marc de la campanya Impulsem Sabadell, buscant de la mà de l'Ajuntament promoure les entitats culturals i d'oci locals.
Allà el defensa ha agraït el fet que el Sabadell fos el primer club en interessar-se per ell aquest estiu. Jaime ja havia estat al conjunt arlequinat, però ni tan sols va arribar a debutar per culpa d'una lesió de gravetat. Ara vol treure's aquesta espina.
Estoy muy, muy agradecido al club porque la primera etapa aquí no pude aportar al equipo lo que me hubiese gustado. Y bueno, una nueva oportunidad, quiero aprovechar al máximo y esta vez sí con muchas ganas y con ganas de aportar todo lo que pueda al club.
Iker Undabarrena, de la seva banda, aterra la nova Creu Alta amb l'objectiu de portar al mig del camp arlequinat els seus 3 anys d'experiència segona A. El basc creu que el fet de tenir un grup que ve amb inèrcia positiva de l'any anterior serà important en el tram final de la Lliga. També ha lloat la valentia en l'estil de joc del seu nou entrenador, Antonio Hidalgo.
Sobre todo que seamos valientes, ¿no? Que él quiere que seamos valientes, que vayamos arriba, que juguemos hacia adelante, que no tengamos miedo a nada y bueno, eso es una cosa que a mí me gusta mucho, que bueno, que ser valiente, ser agresivo y bueno, el míster lo tiene muy claro y yo creo que el equipo también.
Jaime ja va estrenar-se amb la samarreta arlequinada la setmana passada en l'amistós contra l'Andorra. Undabarrena podria fer-ho demà a les 6 al segon test de la pretemporada, que serà a terres aragoneses i enfrontarà el Sabadell amb el Huesca.
En aquesta presentació, el director general Bruno Batlle ha confirmat que el límit salarial dels arlequinats estarà per sobre dels 4 milions d'euros.
Un dels més baixos de la categoria i a la línia del que teníem previst. En concret, ha parlat de 4,2 o 4,3 milions. Això sí, la xifra exacta encara no està definida, el que condicionarà els últims fitxatges que encara ha de fer el centre d'esports. Bruno Batlle.
Per això encara, com que no la tenim tancada, doncs no podem... Sabem que anirà per aquí, no és cap sorpresa, de fet és el que esperàvem, però és veritat que al final, doncs al final amb el Manza parlem molt i em dic, hòstia, quanto tengo, no? Perquè realment aquest matís, en aquests moments, abans potser no, perquè encara tenies diversos jugadors per signar, però quan et queden poques peces, el saber la quantitat exacta et pot variar l'oferta que pots fer per un jugador, no? Amb la qual estem treballant per tenir-ho aviat.
Tot en un Sabadell que arribarà avui als 2.000 socis. La xifra queda lluny encara dels 5.000 que s'ha proposat la directiva.
El ritme és superior al de la campanya passada i sobretot destaca el número d'altes noves, que aproximadament són un 20% dels socis que ja han retirat el seu abonament, i tot plegat sense tenir novetats al voltant de quan podrà haver-hi públic als estadis. Les paraules avui del ministre Salvador Illa no fan ser massa optimistes, parlant de partits a porta buida per tal d'evitar aglomeracions als accessos i sortides dels recintes. Aquest és el principal contratemps de la campanya, com ha dit a RAC1 el president arlequinat Esteve Calzada.
És una campanya de socis molt atípica, perquè es barreja la il·lusió d'aquest ansiat ascens i aquesta nova categoria que ens il·lusiona tant a tots amb la dificultat de saber quan podrem rebre a la nostra gran afició a l'estadi, no? I crec que anem a un bon ritme, però ens hem marcat objectius molt ambiciosos i jo vaig insistir molt en que teníem que fer tot el possible per mobilitzar la màxima gent que poguéssim, i ens han marcat un objectiu d'arribar a 5.000.
Els 2.000 de carnets ja fets no inclouen encara tots aquells abonats que el tenen domiciliat, amb la qual cosa la xifra anirà a l'alça.
Avui tornava a la muntanya el Tour de França i David de la Cruz ha perdut més de mitja hora en l'ascensió de Monaigual, un dia en el qual la victòria ha estat pel corredor del Kazakhstan, Alexei Lutsenko.
El sabadellenc segueix arrossegant molèsties físiques des del primer dia, quan va caure i es va fracturar el sacre, i avui ha entrat un cop més despenjat. A la general ja és al lloc 166, a 1 hora i 25 minuts, del mallot groc, que continua sent el britànic Adam Yates.
I demà, etapa de transició, abans no torni a picar cap amunt la carretera, serà, això sí, un traçat trenca cames.
La setena etapa tindrà 168 quilòmetres entre Millor i Labur, un recorregut on el principal inconvenient serà el vent, que acostuma a bufar en aquells departaments. El pilot passarà per 3 ports, 2 de molt curts i un de 14 quilòmetres a mitjana etapa, el Peironenc, de tercera categoria. Una nova prova per veure com respon el delicat físic de la Cruz just una setmana després de la patacada que va patir.
El Creu Alta Sabadell en vol torna a trepitjar el parquet. Després d'uns dies fent només físic fora dels pavellons, el conjunt arlequinat ja s'exercita a la pista. vista. Ho fa, això sí, evitant els contactes, és a dir, sense poder tornar al 100% a la normalitat.
Tot en un any que serà especial per l'ascens dels creualtencs a una primera nacional que ara com ara genera dubtes. La Sobal ja es va suspendre el dia abans del primer partit i veient com està detapeït el calendari, el tècnic del Sabadell, Sergi Cifré, es mostra escèptic a l'hora de preveure una lliga completament normal.
Serà un any molt, molt atípic, no estem acostumats a viure, ho anirem resolent sobre la marxa. Però sí que és veritat que alguna cosa hem de canviar, vull dir, perquè no, tal com està muntada la categoria, el sistema de competició no es permet parar dues setmanes, vull dir, està en ple de partits des de que comença, que és a principis d'octubre, fins al final, vull dir que potser hem de replantejar una miqueta el sistema de competició o plantejar-se altres objectius aquest any, és una mica tot molt... molt incert. I la veritat és que tinc com sensacions encontrades sobre el que m'agradaria i, amb els peus a terra, el que és més probable que passi. I la veritat és que no són la mateixa cosa.
De moment, Cifré no pot fer massa balanç d'uns primers entrenaments que no es poden desenvolupar amb normalitat, sinó mantenint les distàncies. El que sí que subratlla el tècnic Arlequinat és la il·lusió que tenien per engegar la pretemporada.
Nosaltres teníem mono de tornar a la pista i es va veure amb els primers dies de... d'entreno, és diferent córrer, fer treball físic i tal, que realment tornar a tocar a pilota, la sensació de tenir pega a les mans i tot això que els dic que és el que els agrada i molt bé aquesta setmana.
Com en tants altres clubs i esports, els amistosos previstos a l'agenda del Creu Alta Sabadell en vol són una autèntica incògnita, en tenen i molts, però de moment el primer aquest cap de setmana ja ha quedat anul·lat.
Més notícies, agafa força l'opció que Leo Messi segueixi una temporada més al Barcelona.
Com a mínim, això es desprèn de la primera reunió entre Jorge Messi, pare i agent del jugador argentí, Josep Maria Bartomeu, president blaugrana, a l'espera d'una segona trobada. Tot en un Barça que jugarà el primer amistós de pretemporada el dissabte dia 12 contra el Nàstic de Toni Saligrat. Ahir, per cert, l'Espanyol va golejar 3-0 al Màlaga en un amistós jugat a Marbella entre dos rivals del Sabadell en guanya la Lliga.
I el Granollers disputa avui els quarts de final de la Copa Femenina d'Handbol.
El conjunt ballesà es veu les cares a partir de 2:15 del vespre amb el Liberbank Gijón, en el qual serà la seva estrena a la final a 8 que arrenca a Màlaga.
Tres minuts per 8:15. És moment de posar punt final al Notícies Vespre d'aquest dijous 3 de setembre, recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta estona ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm, amb actualitzacions a l'instant a les xarxes socials, Facebook, Twitter i Instagram. Tornem amb més notícies demà a partir de les 10 amb els butlletins horaris. Que acabeu de passar un bon dijous. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.